Benvinguts al podcast Tips Digitals per acostar la tecnologia digital a tothom. Actualitat, aplicacions, consells i tot allò que ens sembli interessant per fer la tecnologia digital més propera. Avui estem en aquesta conversació amb Jordi Gascón, expert en ciberseguretat.
Hola, bon dia.
Sergi Querol, CEO de Chipset.
Molt bones, bon dia.
I la Laura Montero, experta en màrqueting online.
Hola, bon dia.
Avui tenim sobre la taula el tema de les xarxes socials, que hi ha moltes coses a dir. Endavant, qui vol començar?
No ens donarà temps per acabar avui el tema de xarxes. No.
Doncs, si voleu, començo jo. Doncs com estaves dient, el tema de les xarxes socials és algú que tenim, podríem estar parlant aquí 3 i 4 hores, i més ara que crec que està agafant encara més auge que mai, no? Però bueno, si ens hem de centrar en algú, és la importància en què estan agafant les xarxes socials amb la convivència, no? Amb la convivència de les persones. Qui va avui en dia en un autobús o en qualsevol lloc i no veu les persones davant d'un mòbil interactuant, no? Al final s'ha convertit en un medi de comunicació ja no només personal, sinó també a nivell laboral o publicitari.
Sí, exacte. Avui dia crec que tothom, qui més qui menys, té com a mínim una xarxa social, no? Forma part del nostre dia a dia i, de fet, s'ha convertit en una forma de que ens comuniquem entre nosaltres, no? Forma en què es va crear, o la idea inicial que es van crear les xarxes socials era la de que es poguessin comunicar i compartir el nostre dia a dia, no? I que és veritat que avui pues, ja existeixen 1.000 xarxes socials, cadascuna amb les seves característiques, i no obstant, pues, com veurem més endavant, pues, aquestes xarxes, tot i que ens podem comunicar amb elles, amb altres persones, pues, també tenen uns riscos associats, no?, que comentarem més endavant, i donarem algunes recomanacions, no?, per fer servir aquestes xarxes socials de la forma pues, més segura o el més protegits possible.
Cada
sí, com... Perdona, Jordi. Ai, David, digues.
Sí, que cada xarxa social em sembla que està com associada a un perfil diferent, a uns usos diferents. Tots ens relacionem, però ens podem relacionar des del nostre vessant personal, per les nostres aficions, o des del nostre vessant professional. Oi que és
correcte.
Així?
Lligant amb això que comentava el Jordi, hi ha aquesta doble manera de veure, com totes les tecnologies, hi ha una part que ens pot acostar moltíssim a les persones, a comunicar-nos entre empreses, entre amics familiars, i després hi hauria una vessant una miqueta més fosca que ja aniria des del més inicial, que podria ser el xafardeo, no? a veure què és aquesta persona i què fa, fins a problemes de ciberseguretat que després comentarem i problemes d'estafa o d'addiccions que tenen el jovent avui dia. Llavors, clar, cada xarxa social, com que a més toca un segment més concret de població, potser les xarxes empresarials no tenen tant de problema d'addicció, però una xarxa social com TikTok o Instagram, que potser podria anar orientada a un públic més jove, doncs aquí és on tenim aquesta doble cara de la moneda que hem de comentar. Ja segur que els meus companys poden, o sobretot la Laura, no?, que treballes d'això i ets experta en el tema, probablement t'hagi arribat algun cas una mica sonat de com una persona de poca edat doncs té aquesta relació amb les xarxes socials, com s'ha de gestionar la privacitat, què és el que pot mostrar, el que no.
Sí, bueno, no coneixo personalment cap, però sí que és cert que és un problema que tenim sobre la taula, no? Sobretot amb els més joves, perquè al final ho tenim molt a l'abast. Només tenir una connexió wifi ja poden crear-se un compte i en aquest cas els pares hem d'estar molt pendents i educar-los des de la base en què una red social és difícil. ¿Vale? Segons quines edats no poden accedir a aquestes redes socials perquè poden tindre molts problemes i sobretot problemes d'addiccions. Però bueno, el meu cas, que treballo amb les redes socials professionalment, avui en dia la que està o les que estan més en auge o que s'utilitzen no només per lo que estàvem dient d'interactuar personalment amb amics i tal, sinó com a medi de comunicació amb publicitat, és Instagram i Facebook. ¿Vale? Sí que és veritat que cada red social està enfocada, com deia el David, amb un grup de persones segons l'edat. En aquest cas, Instagram estaria entre els 18 i 34 anys, més o menys. O sigui, la gent més jove està més dins d'Instagram. S'utilitza doncs, per penjar vídeos, per interactuar una miqueta, explicar què és el que està fent, però dins de la meva feina és la base de molta publicitat digital que s'està utilitzant i cada cop més, no? Petits negocis locals utilitzen un compte d'Instagram per donar a conèixer quins són els seus productes, els seus serveis, inclús per donar a conèixer quina és la persona que hi ha darrere del taulell, no? I en el cas de Facebook, és una red social que és de Meta, igualment, Instagram i Facebook al final és el mateix, però Facebook és més per persones de més grans de 30 anys. Llavors, la meva mare i la meva tieta és mirant Facebook, no? Llavors, en el cas de la publicitat online, és Facebook també la faig servir molt perquè al final has d'arribar, segons l'avatar que vulguis arribar, has d'arribar a través d'aquesta plataforma. Després d'aquestes, n'hi ha moltes més, com per exemple TikTok, que també és una de les que està molt, molt en auge, però ja és una red social que utilitzen molt els joves, sobretot els jovenets d'entre 12 fins als 18 anys, i fan vídeos curts, el típic vídeo amb un ball, i ho tenen com una mena de diversió. Tot i així també s'utilitza per la publicitat. Avui en dia, totes les xarxes socials que existeixen, hi ha publicitat. Inclús les empresarials, com podria ser LinkedIn, també s'utilitza per publicitat. O sigui que hem arribat a un punt que un mòbil és un diari o una revista que teníem antigament on vèiem el típic anunci publicitari, ara ho tenim en totes les redes socials.
Doncs sí, mira, per afegir una miqueta al que parla la Laura, no? Pues a la xarxa social TikTok, sí que és veritat que aquesta ha agafat una volada molt gran aquests últims anys, no? Ja que és una xarxa social, tot i que s'assembla molt a Instagram o que té moltes similituds, és veritat que aquesta xarxa social ha proporcionat que molta gent es pugui fer viral, no? Amb vídeos o arribant a un públic que abans no arribaven, no? El funcionament de l'algoritme que té TikTok, si el comparem amb Instagram, és molt diferent i és un algoritme una miqueta que funciona completament diferent. És a dir, un vídeo que molts xavals volen penjar per fer-se viral és més fàcil que ho aconsegueixin a TikTok que a Instagram, no? Llavors, és una xarxa social que entre els joves ha agafat molta embranzida pel tema de que poden compartir molts vídeos, comparteixen el seu dia a dia i, bueno, molts amb una intenció de que al final aconsegueixin fer virals i aconseguir pues, aquesta tan preciada, aquest tan preciat like que busca, no? La gent jove, que això els hi dona aquesta dopamina, no? Que és el que al final generen aquestes xarxes socials, no? Una miqueta d'addicció, no? I després veurem una miqueta que també és un petit problema, no? I per afegir una xarxa social que ara està molt de moda amb la generació Z, és una que es diu BeReal. I aquesta xarxa me l'he estat mirant i jo no la coneixia personalment, no? M'ho va dir un familiar, no? Que tinc una neboda molt jove. I aquesta xarxa social té una particularitat, és que has de compartir el contingut quan la xarxa social t'avisa. La xarxa social t'envia una notificació i tens 2 minuts per poder fer una publicació. La peculiaritat d'aquesta publicació és que la foto la fas al moment amb la càmera davantera i trasera, o sigui, te captura el que estàs veient per la càmera del davant i la del darrere. Què vol dir això? Pues que no es pot compartir el contingut quan tu vols, sinó quan l'aplicació t'ho està demanant. Llavors, tens només 2 minuts per fer-ho. Si en 2 minuts no has compartit, no podràs veure més fotos. I un cop penjada aquesta foto la poden veure els teus contactes i tu pots veure aquestes fotos que han penjat els teus contactes. Tens l'opció, també te deixa l'aplicació, l'opció de geolocalitzar o no la foto, que això també veurem que és un tema molt interessant. I per últim, aquestes fotos s'eliminen en 24 hores, no? Com podem veure amb aquest tipus de xarxa social, és una xarxa social que sí que està molt encaminada pels joves. És a dir, a tu t'arriba la notificació i ja has de penjar la foto perquè estiguis, diguéssim, dins del rotllo, no? Dic, penjo la foto, ja està. Ara puc veure tot el que estan penjant els meus amics o els meus contactes. Si no ho faig, me quedaré com enrere, no podré veure, no? I això també crec que pot arribar a generar una miqueta de frustració o d'ansietat, no? Per l'usuari que la fa servir. I llavors m'ha semblat molt interessant comentar-la perquè és una xarxa social que comencem a veure-la cada vegada més i crec que d'aquí un temps donarà molt que parlar.
Però és
per ells
curiós aquesta
també.
xarxa. Jo no la coneixia tampoc, personalment. M'acabo d'enterar ara de la seva existència.
Sí.
Però el jovent o els que pugen, diguem així, aquesta generació, ja per posar-ho damunt de la taula també, no es dona la sensació que té unes altres maneres de veure i pensar sobre la seva privacitat? Perquè, ostres, si aquesta xarxa social directament ja et geolocalitza, et fa fotos davant i darrere i te diu quan has de fer la intervenció a la xarxa, ostres, l'altre dia parlant amb gent més jove, amb ells els és igual una mica que... Tenen com aquesta manera de veure tan molt més transparent, no? La privacitat jo la tinc com un bé preciat, la meva informació per mi té un valor, i pel jovent i aquestes generacions que pugen ara, que tenen aquesta transparència i aquesta, jo en diria, deixadesa a l'hora de dir, compartir fins i tot contrasenyes, que he vist que hi havia jovent que tenien un compte d'Instagram compartit, per exemple.
Però jo crec que no acaben de veure, diguéssim, els riscos que comporta aquesta falta de privacitat, no? Els sembla com innocu, no? És la resposta que sempre, o la pregunta que sempre es fan és qui m'ha de venir, o sigui, qui em podrà hackejar, obro comilles, no? Hackejar o saber de mi. I clar, i sempre s'agafen amb aquesta idea i la idea no és aquesta, no? És veritat que com vam parlar amb l'últim podcast, no? Que vam dir, sobretot s'ha de fer una, des de l'educació des de la base, perquè s'entenguin que aquests riscos inherents amb aquesta mena de publicacions s'han d'ensenyar, no? És a dir, hi ha uns riscos que a tu et poden semblar innocus, però és que són perillosos, no? Perquè al final, aquí, amb aquesta xarxa en concret, igual que en totes, no? Però amb aquesta en concret tens uns minuts X per poder-la penjar i tens la càmera al davant i del darrere. Quan parlem d'Instagram, tenim stories o tenim publicacions, no? I TikTok, vídeos. Llavors, totes aquestes menes de contingut, al final és un contingut doncs que moltes vegades és el nostre aparador personal per dir, mira, estic avui disfrutant d'una platja molt bonica, estic treballant, estic fent pues, una sèrie de coses i tu vols que el teu públic ho vegi, no? Perquè al final jo crec que les publicacions, una cosa que a mi em va agradar molt una vegada que ho vaig escoltar, és tu aniries amb una foto teva de la teva habitació pel carrer ensenyant-la? Si és que sí, doncs llavors publica, però si és que no, vol dir no la publiqui, no? Perquè al final és pràcticament el mateix. Al final, quan tens un perfil obert, el que estàs fent és ensenyar a gent que no coneixes, doncs, a l'entorn on t'estàs movent, no? I aquí ja entrem una miqueta en els riscos que per comentarem més endavant, no? Però s'ha de tenir, jo crec, una... Si ha d'ensenyar a la gent una miqueta més jove, potser no tan joves, perquè els pares aquí també
Sí,
podríem
i tant.
parlar, que els pares sobreexposin una miqueta, sobreexposen massa potser els seus fills o els seus entorns, i és una miqueta pues, que s'ha de tenir una consciència dels riscos que pot portar exposar la teva informació a les xarxes socials.
Sí, perquè no ho canviarem. Això, el jovent puja així i puja d'aquesta manera digital, com deia, no sé, he dit la paraula transparent, però no sé fins a quin punt es mostren tal com són a les xarxes socials. Els pares, en comptes de prohibir o matxacar, doncs potser també en poden aprendre i canalitzar de millor manera. Vull dir, l'educació ha de venir per aquests dos mons, no? Que a més ho has separat abans molt bé, Laura, que és el món de estic a Facebook i tinc una edat i potser són més pensen el bon dia a Catalunya i poca cosa més. Facebook ara a mi també me representa una xarxa social, potser que està quedant una mica per gent gran, i a Instagram que veus que la gent s'exposa moltíssim. Llavors, la lluita d'aquests dos mons que van en velocitats diferents, doncs també estaria bé que uns aprenguessin dels altres i potser canalitzar millor la privacitat i valorar tots aquests riscos.
Però
Clar.
és que estem parlant d'Instagram i Facebook, que potser ara, amb els que som aquí, la mitjana d'edat que tenim, som les que coneixem. Però és que cada mes o cada
En
setmana,
surten de noves.
m'agradaria dir, te'n surt una de nova. I tu estaves parlant d'aquesta de Virrils, que jo tampoc no la coneixia, havia sentit parlar, però prou. Però a mi aquesta em preocupa principalment. O sigui, jo he d'agafar els meus fills, donar-los una educació i una conscienciació. Escolteu, no, és que no passa res si us arriba un missatge del Virrils i no podeu en aquell moment contestar. Però és que al final et pot crear amb aquest nen el que tu deies, no? Una ansietat de dir, ostres, que m'estan dient que faig una foto i no l'estic fent. No passa res. Vull dir, la conscienciació, importantíssima amb això. Després n'hi ha una altra que també la utilitza moltíssim. Jo, els meus tenen 10 anys, vale? Clar, són petits encara. L'Snatcha és una aplicació o és una, que pots fer caretes, no? Se fan vídeos molt simpàtics i s'ho passen bé. Jo no els hi deixo que interactuïn, vale? Amb aquesta part jo sí, aquí sí que els hi proveeixo. Però jo veig que amb un Snatcha poden comunicar-se amb un altre nen de la seva mateixa edat que té també Snatcha i comencen a compartir coses i jo a la meva nena ja li he hagut de dir el que estava dient ara. Escolta'm, que no passa res, que no et connecta, no passa res, no hi ha problema. O sigui, la feina que tenim com a pares és important perquè és que d'això es queda molt ràpid.
És
En
molt
una
ràpid.
setmana tens una aplicació nova que no coneixes i has d'estar pendent del teu fill per, doncs, per això, no? Per, amb l'experiència que podem tindre nosaltres, donar-li bons consells i que facin una bona utilització i conscienciació d'aquesta aplicació nova. Però és que no podem, anem aquí, són la generació de la tecnologia. Creixen i
Conscienciació.
Aquesta aplicació de Snapchat que has parlat es va fer molt famosa pel tema dels filtres que té, perquè té filtres molt bons i a la gent jove li agrada molt, no? Per fer vídeos, doncs, vídeos divertits a la xarxa, no? I va sorgir aquella moda dels vídeos de compartir-te amb persona gran, no? Clar, que aquí també entrava que darrere d'aquesta empresa hi havia una empresa que era russa i havien de començar, no?, a mirar aquestes imatges que es feien servir, si on anirien a parar, quina privacitat tenien, no? I clar, i Snapchat, doncs, no deixa de ser també un dels seus ganxos és la utilització dels filtres, que són filtres molt, molt ben elaborats i que tenen molta, molta demanda, no?, per la gent que crea contingut a internet, els típics filtres que s'han vist de la que et fica barba o que et fiquen un gorro o que et fiquen altres... Inclús hi he vist filtres molt bons que te canvien la cara completament, no? Tot això Snapchat ho té i ho té molt, molt treballat. Però bueno, al final no deixa de ser una altra xarxa social com les altres que hi ha, on es poden compartir, pues, des de vídeos divertits a contingut, pues, una miqueta més turbi, no, per dir-ho d'una altra forma. I ja potser per acabar de completar aquestes xarxes socials i per no sigui tot per la gent jove, no? Anem a mirar per nosaltres, pels veteranos com nosaltres, parlaríem de la xarxa de LinkedIn, una xarxa que tots els d'aquí coneixem segur. I
i
que
tant.
aquesta xarxa social sí que és veritat que és molt diferent a tot el que estem parlant, no? És una xarxa professional, una xarxa de contactes professionals, i sí que la finalitat d'aquesta xarxa, en principi, és, pues, agafem-ho així una miqueta amb pinces, és el teu currículum online, però amb una diferència de que pots fer contactes amb persones professionals del teu mateix sector o d'altres sectors amb els que pots compartir, no? Pues ja sigui la teva experiència, compartir contingut interessant, compartir contingut tipus newsletter, com per exemple jo tinc newsletter, digués, a LinkedIn, i altres tipus de publicacions o contingut molt interessant.
Nosaltres ho diem que és un Tinder per a empreses, perquè
Exacte.
busques... La veritat és que nosaltres ho fem servir bastant. No és l'única eina que fem servir per fer màrqueting, però és una de les que tenim per intentar traduir això al màrqueting en ventes. Ho fem servir per visualitzar la nostra marca, a penjar alguna cosa que fem al nostre dia a dia o fer alguna publicació més tècnica que pugui aportar un valor a empreses que ho puguin llegir, com la newsletter que penges tu, que em sembla que ja l'he llegit alguna vegada. Vull dir, el fet és poder fer que algú tregui un profit d'aquella informació que pengem, evidentment tot dintre d'un sector molt més professional. Dintre de LinkedIn no hi ha gent que pengi les seves coses personals. Inclús diria que està com una mica mal vist dir estic aquí a la platja amb la meva família. Es dedica, i si mires tots els posts de les empreses, són tot molt, molt empresarials, enfocats a ensenyar el seu personal, a presentar el seu personal, que és el que fan al dia a dia. I després, com a usuaris particulars, la majoria de gent també, doncs, penja el seu currículum, busca empreses on anar a treballar, i al final és una xarxa social dedicada al món laboral. Està molt bé perquè després a la part tècnica, no, doncs ens permet fer unes mètriques, ens pot permetre segmentar clients, a quin segment de client, a quin target de client podem anar a buscar. Si vols buscar el CEO d'aquella empresa, ostres, justament està en LinkedIn, ens pots connectar personalment i a partir d'aquí iniciar algun tipus de conversa. Realment és una xarxa social que recomano per empreses, empresaris o gent que vulgui trobar un valor molt enfocat al món empresarial. Un emprenedor, per exemple, algú que és expert en alguna cosa, doncs pot publicar allí tota la seva informació i així a partir d'aquí crear una audiència que, a més que busca aquest valor, doncs tu aportes en el món del teu nínxol de com a tècnic, doncs no els pots aportar, no, un valor. Està molt lluny de totes aquestes xarxes que hem anomenat ara, que eren més aviat de mostrar-se un personalment. Tot i que també és la teva marca personal, eh? Això també. Evidentment és una xarxa social, té molta relació.
Sí. Totes les xarxes socials sembla que el que van és a treballar la teva marca personal. I com a professionals ho podem veure molt bé amb LinkedIn, com l'utilitzem per comunicar el que estem fent i així aconseguim el nostre engagement. Però, en canvi, quan estem parlant dels joves, com ho diríem, aquest engagement és la necessitat del like i que això els genera l'estrès. I això ho considero jo un risc, no? Per això dèiem, quins consells podem donar a les famílies en el tema de l'ús de les xarxes? Doncs aquest control de la privacitat i que també sàpiguen gestionar les emocions dels nois, que no estiguin tot el rato pendents d'aquest like i que pensin que la seva vida és real, que no és el que passa a la xarxa, que és una miqueta fictici. I sobretot això que estava comentant, no? De vigilar què és el que exposem de la nostra informació personal, que no ens puguin identificar d'on vivim o on anem, o saber si estem de vacances perquè ens puguin entrar a robar a casa, que a vegades no som conscients d'aquesta sobreexposició.
Sí, exacte. Sobre aquest tema, doncs, bueno, els riscos principals, no, que trobem aquí a les xarxes socials, jo els he dividit en tres àrees principals, no? Tenim els riscos que estan associats a l'exposició d'informació personal, no, com hem parlat. Què pot portar això? Aquests riscos poden portar a suplantació d'identitat, que com sabem, doncs, és que algú es creï un perfil fals amb informació que tu els has proporcionat de forma inconscient o conscient, no? Que sigui amb les teves fotos, amb les teves publicacions. El ciberdelinqüent és capaç de crear un perfil suplantant la teva identitat i depèn en quines situacions podries arribar a tenir un problema, no? Perquè al final, depèn quin tipus de contingut o què és el que faci aquest perfil, doncs pots tenir problemes o no. Després trobem una paraula molt xula que es diu grooming, que el que ve a dir és que bàsicament és el coneixement els detalls que donem nosaltres amb les publicacions amb el qual una persona ens pot arribar a fer un perfil de la nostra forma de ser, no? És, bàsicament, tota la informació que pengem conscient o inconscientment sobre nosaltres amb el qual una persona podria arribar a suplantar-nos o a crear un perfil o inclús arribar a extorsionar-nos o a manipular-nos, no? Si sap que ens agrada aquest tipus d'esport o que ens agrada això o que ens agrada depèn quines coses, pues, podria arribar a manipular-nos o inclús fer-nos xantatges. També, com he comentat abans, pues, aquí els pares també tenen un punt a destacar, no? Que a vegades sobreexposen molt als seus fills i això també formaria part d'ensenyar, pues, la teva vida personal, no? Que si tens un fill, tens dos fills, si va al col·legi tal o va a l'altre col·legi. Llavors, clar, aquest accés d'informació o si el meu fill ha guanyat una copa o no l'ha guanyat. Està molt bé que la publiquem, però siguem una miqueta conscients de fins a on hem de publicar i fins a on no. Llavors, també ens trobem riscos associats a l'ús inadequat de les xarxes socials, no? Aquí ja parlaríem del ciberassetjament, que com ja sabrem és que per part d'usuaris facin un assetjament amb un altre usuari, ja sigui per ideologia o perquè riures d'aquesta persona o el que sigui. I com hem comentat abans, doncs, també el que seria un ús excessiu o addicció, no? Aquest risc, doncs, passa que una persona estigui moltes hores fent servir una xarxa social determinada, el que sigui, arribant a penjar molt de contingut, perquè l'ha de penjar, perquè té aquesta necessitat de l'espera dels likes, no? De dir, necessito likes, necessito que algú em comenti, i això genera el que ja he comentat, no? Pues, primer, quan tens els likes, el teu cos genera la dopamina, i quan no genera likes o no generes tota la interacció que a tu t'agradava, ja comencem a parlar de frustracions o per què la meva publicació no està funcionant, i això, pues, és un risc associat a l'addicció, no? I per últim, parlaríem dels riscos associats al contingut inapropiat, no? Pues el que serien fraus o fake news, que és trobar-te pues, els típics fraus d'internet que te volen vendre cursos X o perfils que publiciten molta notícia falsa, no? Llavors s'ha de tenir en compte quina mena de perfils se segueixen i quines notícies i informar-se en portals, diguéssim, que siguin fiables, no? També
Jordi,
trobaria... Digue'm.
ara aquí has dit una cosa important, que és tot el tema de les fake news que han corregut per les xarxes que no havien comentat fins ara. I això ens torna a
Exacte.
portar al tema de necessitem educar la gent a filtrar la informació, aquest esperit crític. Llavors,
Exacte.
per mi és una reflexió important que no ens hem d'oblidar. Nosaltres dominem la nostra informació i també hem de ser crítics sobre la informació que ens arriba, perquè si no, com ho diríem, una forma de ser ignorant és estar mal informat. I si no tenim criteris, podem acabar enganyats i en males mans i que ens puguin portar per on altres volen.
Clar, un dels problemes que té les xarxes socials, i que ja ho ha comentat la Laura també abans, és que la publicitat pot ser molt segmentada. I això ja va haver-hi el cas, no, de la que es va rebre fake news quan va haver-hi les eleccions als Estats Units pel tema de Cambridge Analytica, on certa part de la població rebia fake news molt enfocades a aconseguir un vot determinat, no? Llavors, què passa? Que les xarxes socials saben els nostres gustos, saben el que ens agrada, saben el que no, i és capaç de segmentar molt bé amb quin perfil de gent ensenyar-li un determinat producte o no. En aquest cas, les fake news, que és el que parlem a notícies falses, doncs clar, és molt fàcil que acabem rebent el típic vídeo promocionado de mira, aquesta persona que està cobra de les ajudes públiques, X, no? Llavors això genera, el que comentaré ara, justament va lligat al discurs de l'odi, no? Que al final el que porta és que es genera un discurs d'odi, pues, ja sigui per ideologia política, per temes de religió, o simplement pues, perquè, mira, vols fer-li una mena de bullying amb aquesta persona, no? I per últim, els perfils o comunitats que són molt extremistes, no? Que ens trobem el típic perfil de contingut que és molt extremista o que penja un determinat contingut i que amb ideologies polítiques o amb ideologies d'altre tipus. I això també és un risc molt important perquè això pot fer que una persona jove que encara s'està formant o que s'està creant una consciència, pues, pugui ser fàcilment portat al seu terreny amb aquestes ideologies que encara no sap determinar si són bones o dolentes, no? I bàsicament aquests són els riscos més essencials, no?, que podem trobar aquí a les xarxes socials.
No pocs, eh?
Sí,
No
sí.
pocs els riscos que tenim, la feinada que tenim. Jo, per afegir una mica el que tu has dit, hem de tenir en compte que, en aquest cas, Meta, tant a Facebook com a Instagram, té unes polítiques de privacitat molt, molt exigents. O sigui, quan tu fas una... Si fas una publicitat orgànica o de pagament, orgànica vol dir que no... Que la que fa tothom, vale? Tu ara penses una foto a Instagram, és una publicitat orgànica, vale? I de pagament tu has de segmentar. Una vegada fas una segmentació i poses una foto, no et deixes publicar qualsevol cosa. Jo us explico un exemple que em va passar a mi. Vale? Jo vaig fer una campanya publicitària d'un producte per baixar pes. Vale? I se'm va ocórrer la idea de dissenyar una poma com a producte natural i al costat li vaig posar un metre, vale? Un metre per medir-se la cintura. Me la va bloquejar Facebook. I el tema era el metre, perquè estava incentivant a perdre pes. O sigui, és molt, molt estricte i amb això sí que estem una mica protegits amb el tema que deies, no?, de segons què pots publicar. I amb el tema polític també està bastant restringit. Però t'estic parlant quan fas una publicitat de pagament. O sigui,
Clar.
quan fas una publicitat orgànica, aquí sí que no. I aquí és el que tu deies, no? Hem de tindre molta cura i de la conscienciació del que està fent servir aquesta red social, que sàpiga què està bé i què està malament. I aquí la feina només la tenim nosaltres, eh? Els pares. Els pares i, bueno, i per què no també el que dèiem la setmana passada, no? L'educació. És un tema més a afegir a l'educació.
Bé, i ara què aconsellaríeu vosaltres respecte a les xarxes socials?
Doncs bé, jo com a consells que puc donar així en general, no? Bàsicament consells genèrics, però bueno, al final és una miqueta de sentit comú, no? Les plataformes que sigui possible, pues, fer ús dels perfils privats, no? Ja sigui Instagram, TikTok crec que no es pot, però Instagram, Facebook i tot això, fer servir pues, el perfil privat, no? I afegir només a persones que coneguem o que puguin ser conegudes o no siguin perfils estranys, no? Això també comporta que tinguem que entrar a la configuració de privacitat i fer-li pues, les configuracions pertinents per poder només compartir contingut amb la gent que ens interessa, no? Per altra banda, pues, tindríem pues, evitar la sobreexposició de informació personal als llocs on ens movem, intentar no exposar pues, matrícules de vehicles teus o inclús que es vegi informació que es pugui relacionar amb tu, no? Que sigui cas, ostres, però mira, aquest viu, sempre penja una foto del carrer tal i la matrícula del seu cotxe és això, no? Pues això és una informació que és personal i que a males mans es podria fer servir, no? Per altra banda, també pues, tindríem el no contestar missatges de persones que no coneixem, no? O que ens intenten convèncer pues, ja sigui d'algun tipus de frau o que fem alguna cosa determinada, pues, que ens intenten vendre alguna cosa, no? També no punxar amb els enllaços que rebem, encara que siguin de persones que coneixem, no? A vegades aquestes persones els hi han robat el compte i la fan servir per enviar enllaços o intentar compartir algun tipus de malware, no? Pues no cliquem amb enllaços i si no estem segurs, preguntar-li a aquesta persona, ei, has sigut tu que m'estàs enviant aquest enllaç? Què és? I abans de punxar, pues, saber que ens l'han enviat volent, no? I que no ha sigut una cosa que per robatori de compte, no? I una cosa molt bàsica, que això ja serveix per a qualsevol servei ja sigui xarxes socials o e-mail, pues fer servir el segon factor d'autenticació. Això és un... Normalment ja moltes aplicacions ja les porten integrades, però moltes les has d'activar tu expressament. Pues activar el segon factor d'autenticació és dos clics, t'arriba un missatget cada cop que vols entrar a la teva compte, i això t'evitarà que tinguis perill que et robin el compte. S'ha donat casos que es roben i no sé si en aquests dos casos moltes vegades el que fan els ciberdelinqüents és enviar-te un missatge dient-te que t'arribarà un missatge amb un número que s'han equivocat, que els hi donis aquest número. No els hi donis perquè aquest número és el que es fa servir per quedar-se al compte, ¿vale? I això és important. Això s'ha donat amb el s'ha dona amb WhatsApp, amb xarxes socials i amb altres aplicacions, vale? És una miqueta de tenir-ho en compte. I per últim, i jo crec que el més important és fer servir el sentit comú. Sentit comú, si tu sospites de que algo és raro, segurament no és normal. Llavors, dubtem, tinguem confiança zero amb les persones que no coneixem. Siguem conscients de que la nostra informació o la nostra privacitat és molt valuosa i que això ens ha de permetre tenir-la controlada. No exposem coses que no ens interessa i no ens sobreexposem, vale? El sentit comú en aquest cas és molt important.
Molt bé.
Molt bé.
Algun
Molt bé.
consell més?
Jo ho ha dit tot, el Jordi. Ho ha dit tot, però bueno, jo tenia apuntat sobretot aquesta, que jo me la trobo molt, quan hem de fer un business manager, que és la compta professional de qualsevol client, em trobo moltes coses d'aquestes i el primer que fem sempre és l'autentificació en dos passes. Vale? Perquè és una eina molt bona que al final saps que abans d'entrar a part de la teva contrasenya, que per suposat ha de ser segura, no posar dates de naixement, fer servir algun signe, majúscula, minúscula, aquesta és important i no sempre la mateixa. A part, amb això dels dos passos, autenticació en dos passos, t'evites molts problemes. Vale? Sobretot a Instagram es veu molt, t'arriba un privat, vale? El típic DM, amb un enllaç i cliques en aquest enllaç i te'l treuen la compte. Vale? I hi ha un altre que, per afegir, que sobretot per email, t'arriba molt email marketing, per exemple, amb una companyia telefònica, no? Per no dir cap nom. T'has de fixar molt amb el logo, perquè sempre es deixen un punt o te canvien la lletra, la tipografia és diferent. Sé que potser és una mica difícil, però s'acostuma a veure. Si tu veus si és Movistar, per dir una, si és una suplantació de Movistar. Vale? Què passa? Que a mi me n'han arribat, eh? Jo estic en una companyia, m'arriba d'una altra companyia i em diu, ah, és que tenim un problema, no sé què, no sé quantos, i em posen un enllaç. Ostres, el que deies tu, Jordi, sentit comú, si jo no estic en aquesta companyia, com m'envien un enllaç? Però a vegades, és veritat, però és que a vegades estem tan immersos en el que estem fent que no ens donem compte, pum, donem l'enllaç, ja està, i l'hem liat. Vale? I per últim, la que per mi és la més important i l'he repetit molt durant el rato que portem seran educació i conscienciació, la més important. Amb aquesta frenem molt.
Exacte, els que sou pares, no? Pues és important que els fills, pues, tot i que a vegades sembla de que els pares són, ostres, és que no em deixen fer això, no em deixen... Clar, jo ho trobo molt difícil, no? Com s'educa, no? Amb l'ús de les tecnologies de forma segura, no? I s'ha d'educar d'una forma, pues, ja sigui des de la base, amb metodologies que facin que el xaval, pues, arribi a entendre que hi ha uns riscos i què és i el que no s'ha de compartir, no? De dir, pues no publicaré una foto on surti jo què sé, sense samarreta. Per què? Perquè això pot comportar de que sigui, pues si una persona amb males intencions la troba, pues la pugui col·locar en llocs, pues una miqueta turbis, no? I és una miqueta això, o no compartir el que està fent la meva mama en aquest moment. Jo he vist molta gent jove que fa molts directes, no? Per random, són directes que es fiquen allí i comencen a compartir la seva vida com si algú li interessés o com si fos al més pur estil de streaming, no? De streamer. I llavors que això se'ls ha de fer veure que no s'ha de fer per fi, sinó que has d'intentar evitar fer un streaming ni fer res que no comporti que sigui la teva feina, no? És a dir, un xaval de 14 anys, pues, no ha d'estrimejar res de la seva vida personal, no? Una altra cosa és que estrimegis, pues, videojocs o partides, que això, bueno, no li trobaria gran risc, no? Però la teva intimitat personal o les teves coses personals has de deixar-la de banda, no? Això és el que crec que amb una educació des del col·legi, des de la base, pues, és on s'ha de treballar molt, perquè ja són riscos que cada cop hi ha més, cada cop estem més connectats i això comporta de que s'hagi de formar, no, a la ciutadania des de la base fins a dalt.
Sí,
Certi?
jo com a aportació final de què recomanem, no? Jo recomano, i ara aquesta potser és una opinió una mica extrema, però és no utilitzar xarxes socials. És la meva opinió. Va en contra de... No m'estic referint que sóc un cavernícola i hem de tornar a l'edat mitjana per ser feliços, però aquesta quantitat de sobreinformació que tenim constant, ostres, ha ajudat molt a la societat a tenir un estat d'ansietat, d'incertesa, amb tot això que dèiem de les fake news, i aquesta constància no crec que hagi aportat coses bones. Llavors, a modo social, perquè el Jordi ja ha fet tota la llista de tot lo tècnic, com s'ha de seguir, i per favor, la gent que ho escolti, que ho segueixi tot el que ha dit el Jordi, i a partir d'aquí, amb el que és l'àmbit més social, jo faria un ús més positiu de les xarxes socials, que hi és, existeix. Jo, per exemple, a Instagram no hi entro gaire, però quan hi entro, doncs, no, acostumo a seguir només músics, perquè jo sóc informàtic, però a part sóc músic amateur. Doncs, ostres, doncs jo sí puc aportar la meva dosis d'avui he après a fer. He agafat aquesta cançó i me l'he après d'aquesta manera. Doncs això potser algú sí que li pot aportar alguna cosa. Portem informació de valor en aquest pool d'informació global. Doncs aportem el nostre granet de sorra que sigui positiu. No entrar en aquest compartir això, un apagat o un altre, no? Doncs vinga, ràpid a compartir-ho, vinga. Això es dona molt amb aquest entorn d'instituts i tot això. Es genera més contingut d'aquest estil. Doncs passem-ho a lo positiu, només utilitzar les xarxes socials amb coses positives. O sigui, canvio la meva opinió. Utilitzeu xarxes socials, però amb coses positives. I si pot ser, si veieu que us ha d'estressar i que aporta massa informació i que no acabeu de... o que us toca les emocions, això que us arriben aquestes fake news que dius, ostres, això em fa enfadar, això em fa estar estressat, això em fa estar content, perquè quan et posin content també, cuidado amb el que t'estan venent, perquè les xarxes socials el que busquen és que te quedis allà connectat i enxufat. Doncs vigilar-ho molt, vigilar molt això.
Sí,
No
totalment d'acord.
intentar,
Al final, les
passar.
xarxes socials el que t'han de fer és aportar coses positives, no? És a dir,
Correcte.
en aquest cas, música, doncs música, no? En el cas de LinkedIn, a mi m'aporta molt, doncs, contingut tècnic i contingut interessant, no? Doncs també la segueixo molt. Tot el que no sigui, quan ja veia alguna cosa que no m'agrada, ja directament bloquejo perquè al final el
Molt
que
bé,
has dit,
bloquejar, bloquejar.
tenim una sobreexposició de missatges negatius, que això al final acaba provocant el que dius tu, no? Una negativitat general a la societat, ja sigui per temes polítics, per temes de guerres, per temes del que sigui, doncs mira aquesta persona que li han robat, no sé. Clar, i això són missatges negatius que al final, evidentment, succeeixen, han succeït sempre, el que passa és que avui dia tenim la sort o la mala sort de que ens arriba per tot arreu, no? Llavors, jo crec que ens hem de limitar a les xarxes socials, sí, però sempre i quan t'aportin, no? Al final t'han d'aportar una cosa positiva, algun coneixement nou i ja sigui algo pues, positiu, perquè si el que has de fer és que estiguis amb ansietat o que estiguis nerviós o que al final t'atregui la son, ja te la pots treure aquesta xarxa social perquè no serveix per res.
Com a última recomanació, ara això que estava afegint el Jordi i amb el que també ha dit la Laura, hi ha un documental al 30 minuts que van fer fa, potser fa cosa d'un mes, que ara m'ha vingut al cap, us recomano veure-ho, les deia La Gran Distracció, si no ho recordo malament, i anava d'això, de tot el jovent aquest que està hiperconnectat a tota aquesta quantitat d'informació que li arriba. I en parlen científics i expliquen quines són les conseqüències. Una d'elles, i que valgui com a clickbait o titular així una mica sensacionalista, deien que baixava el coeficient intel·lectual, fins i tot. O sigui que recomano veure'l perquè també resumeix en 30 minuts, com diu el nom del
Sí.
programa, tot aquest món del jovent que està massa connectat a les xarxes socials i aquesta hiperconnectivitat que tenen.
Per mi, el risc real de les xarxes socials és la dependència de la valoració externa. Això et converteix en esclau de la teva imatge i el que fa és que facis coses per rebre reconeixement, amb la qual cosa és una cosa que va en contra del creixement d'una persona.
Molt
Per
bé.
això, la meva filla, que té 13 anys, té vetades les xarxes socials. I jo tinc LinkedIn, Facebook i altres comptes, però al final jo m'he limitat a utilitzar-les perquè em siguin algo útil. Llavors, jo que estic ensenyant a la meva filla és farà servir una cosa quan sigui útil per tu, per al teu creixement. Però si la xarxa social el que ha de fer és fer-te dependre de l'opinió dels altres, no la tindràs mai. Encara que sigui una miqueta hooligan, no? Però
Ara t'anava a dir que no que he dit això de superhooligan ni de, ostres, aquí, dictadura, no? No, si al
no,
final
no.
és
No,
com a
però és
pare...
que quan tinguis la capacitat de tenir una autoestima o una capacitat de que el que diguin els altres no et faci sentir malament, llavors podràs tenir accés a la xarxa. Perquè el problema
Vale.
està en el risc de que estiguin manipulats i que els pares no ens assabentem. Per tant, jo t'ajudaré a utilitzar la xarxa social, a entendre que com t'estan tractant d'enganyar o de fer, o que depenguis de la valoració externa. I aquí entren tots els xantatges emocionals dels nois quan són joves, perquè són immadurs, immadur per naturalesa, perquè amb 12 o 13 anys te queden un munt d'experiències per anar madurant. Llavors, per mi, l'important és hem de decidir nosaltres quan ells utilitzaran les xarxes socials amb qui parlaran i saber com parlaran, sobretot per evitar la manipulació i per enfortir-los, enfortir la seva capacitat crítica. I necessitem nosaltres també aquesta capacitat crítica a l'hora de relacionar-nos amb el nostre entorn. Per això, d'aquests estímuls que ens envien constantment, no? Pica aquí. Fes-te milionari amb un clic. Utilitza això que guanyaràs. Bueno, tu saps, no, Laura, totes les tècniques de màrqueting.
Mare de Déu, n'hi ha moltíssimes, però tornem una mica al que dèiem la setmana passada de l'ètica. O sigui, has de tindre molta ètica i el que estaves dient tu, Jordi, al final tu el que no vols veure bloqueges. I al final Instagram funciona així, són cookies. O sigui, si a tu t'agrada veure, com deia el Sergi, tot lo relacionat amb la música, al final acabaràs veient tot lo relacionat amb la música. I jo que estic a l'altra banda, que utilitzo la segmentació, jo quan busqui promocionar una trompeta, una guitarra, un piano o el que sigui, segurament que buscaré el perfil del Sergi perquè li agrada la música. Estem vetats i és veritat, és així, perquè ens tenen controlats. però nosaltres mateixos som els que també tenim aquest poder. No acceptar segons quines cookies, bloquejar el que no volem veure, no donar likes a tot el que m'agrada, perquè si jo li dono un like a una opinió política, al segon te vindran opinions polítiques. Si feu la prova, si esteu veient TikTok o un Reel o el que sigui, li donareu un like i a la mitja hora tornaràs a entrar i d'allò que has estat veient te començaran a sortir coses perquè és un cookie i te segueixen, no hi ha més. Així que no ens toca una altra que el que he dit abans, educació, consciència i ètica. Ara he afegit una altra.
Molt bé,
Ja està.
molt bé. Bé, se'ns està acabant el temps per aquest podcast i ens queda un munt de coses al tinter. Gairebé que amb aquesta conversa d'avui tenim temes per 3 o 4 dies més de parlar del mateix.
Ja farem la part 2, 3, 4,
Quatre,
i...
les que calguin. Amb això deixem la xerrada d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Gràcies a vosaltres i és un plaer compartir aquest momentet amb vosaltres.
Vinga, fins la propera, veiem.
Fins la propera, un plaer.